L'esmorzar del 62.
Avui ens acompanya a l'esmorzar del 62 el senyor Miquel Trepat. Ell és el director del Zoo de Barcelona, un espai emblemàtic de la ciutat, visitat pels nadius i també pels turistes que passen per Barcelona. El Zoo de Barcelona viu en una constant innovació i va molt més enllà del que veiem en una visita. La seva fundació, el club, la investigació, també formen part del seu dia a dia. Senyor Trepat, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Cafè?
L'estic prenent i està fantàstic.
Sol?
Sol, sempre sol.
Acostuma a esmorzar només cafè sol?
Prenc alguna cosa més, perquè el dia és molt complicat. Però no soc de les persones que esmorzi molt al matí.
Sap que això està molt malament.
Sí,
qualsevol
sí,
nutricionista li diria que comença el dia esgarrat.
Les meves filles em recorden allò d'esmorzar o esmorzar de rei i sopar de pobre. Jo sóc més aviat d'esmorzar de sopar de rei.
Bé, jo no li preguntaré com esmorzen els animals que viuen al zoo, perquè és evident que esmorzen molt i molt bé. Però sí que m'agradaria que comencéssim aquesta conversa per de la innovació, de la permanent innovació que té el Zoo de Barcelona i especialment crec que en aquests moments, no?
Efectivament, el zoo, jo diria, parlaves d'innovació, el zoo té un primer repte, una primera necessitat, que és modernitzar-se i actualitzar-se. I això té a veure amb que el zoo, que sabeu que estem ja en l'any 123 de la seva creació, doncs, òbviament, doncs, necessita adaptar les seves instal·lacions als nous requeriments. I en paral·lel a aquesta modernització, evidentment estem fent també un esforç molt important d'innovació. Innovació entesa com l'aplicació de noves tecnologies, com portar a casa nostra, des de les nostres capacitats i des del nostre context i la nostra idiosincràsia, elements que copsem, que estan funcionant altres os, altres equipaments, no només zoològics, i aquest és un element clau. Òbviament, les noves tecnologies ens marquen un camí a vegades molt exigent, i en aquesta línia estem. I, per tant, actualització de les instal·lacions, pensant essencialment en els animals, en el personal que hi treballa i, òbviament, també de retruc pels visitants que, òbviament, en funció de l'evolució que està experimentant la societat, cada cop són més exigents amb el que esperen trobar i veure en un zoo. I això té a veure amb el que deies a la introducció, de que avui en dia els zoos ja no només som centres on pots contemplar cada cop amb més proximitat, doncs, animals, conèixer la seva biologia, les relacions que experimenten entre espècies i entre diferents espècies, sinó que, sobretot, també què s'està fent, en aquest cas, des de l'àmbit públic del Zoo de Barcelona, que és de l'Ajuntament, doncs, per contribuir, a la mesura que puguem, a l'esforç col·lectiu per preservar la biodiversitat, i en el nostre cas, centrant-se molt especialment en la fauna. Per tant, quan parlem de modernització, nosaltres la referim més a l'actualització d'instal·lacions, i quan parlem d'innovació, precisament, es tracta de dir que els zoos estem evolucionant, ens estem nodrint d'elements que ajuden a fer divulgació, a fer educació, a traslladar continguts d'una manera potser més sostenible que es podia fer en el passat. I això, evidentment, doncs, requereix un gran esforç humà. Tenim un equip magnífic, òbviament també requereix una enorme capacitat inversora, i això no és senzill en el context que ens trobem. Des de l'any 2008-2009, doncs, invertir no està sent fàcil. S'està treballant força perquè el zoo, doncs, no quedi aturat des del punt de vista d'aquesta actualització que et parlava.
Senyor Trepat, la sabana africana està arribant a les instal·lacions del zoo?
En aquests moments estem fent la que considerem, i això mai s'acabarà, perquè una ciutat i un zoo mai s'acaben, la que considerem ara per ara definitiva instal·lació d'elefants, que ens permetrà arribar molt a prop de l'hectàrea. Això és un repte enorme, és un requeriment quasi universal, que els elefants tinguin una superfície adequada. Estem treballant també en aquest mateix paquet d'obres de la sabana, amb l'ampliació i nous dormitoris de la instal·lació de girafes, que són unes instal·lacions que en el seu moment, com les d'elefants, com tantes altres dels de Barcelona, van ser capdavanteres, o van estar, diguéssim, en el top 10 dels esforços que es van fer en els anys 70, però que, òbviament, han passat molts anys. I també la nova instal·lació de lleons, que ens permetrà, a part de millorar el benestar dels lleons ens permetrà també incorporar elements que també intentem fer ara en el discurs del zoo, i és que el relat, el discurs, els itineraris siguin raonables, siguin diguéssim, vinculats al que és el dia a dia del que passa a la natura, no? És a dir, en aquests moments, sempre poso l'exemple, el tigre i el lleó es veuen. Bé, això no, això a un infant que ha rebut els ensenyaments de l'escola, dels seus mestres, que expliquen doncs, els diferents climes, la selva, la sabana, l'estepa, li sobta trobar-ho, no? Bé, a veure, a la mesura del possible, perquè no podrem arribar al 100% del que hauria de ser, el nostre objectiu és que amb aquestes noves inversions, amb aquesta adaptació de les instal·lacions, arribi un moment en què tinguem cada espècie en el lloc que li correspon, i per tant estem identificant l'àmbit de sabana, identificarem els espais de selves, la selva africana, la selva asiàtica, la selva americana, amb les espècies corresponents, i per tant intentarem també doncs, que l'aproximació del visitant al zoo no es faci només a partir de l'eix espècie, sinó que es faci a partir de l'eix hàbitat, bioma, i sobretot anar més enllà del que fa o el que l'animal representa per intentar doncs, entrar en una dinàmica més de relació col·lectiva. No ho podrem fer amb tot, en el camp dels primats ens hagués agradat, però tenim instal·lacions molt correctes que hem de millorar, però que estan tenint una base molt correcta.
Qui són les estrelles del zoo actualment?
Bé, jo diria que totes són estrelles, totes.
Però hi ha uns que més que altres.
És un univers, i la veritat és que jo mateix i l'equip del zoo estem molt, molt satisfets d'aquesta coralitat. És a dir, jo penso que, com passa a la societat, l'etapa de les estrelles mediàtiques s'ha acabat, aquí l'important és que tothom té coses a fer, tothom té coses a dir, i òbviament nosaltres com a defensors de la biodiversitat, totes les espècies són importants, totes són importants. És evident que des del punt de vista de l'atractivitat, de la emotivitat, doncs, els clàssics, l'elefant, la girafa, els dofins, darrerament per l'èxit que van tenir reproductor, els dragons de Komodo. Però insisteixo en que l'os formiguer, que va ser una incorporació important també per reforçar la nostra capacitat d'explicar doncs a Sud-amèrica i la biodiversitat allà, són espècies sempre requerides per moltes raons. Però insisteixo també, i aquest és l'esforç que hem d'anar fent, doncs bé, doncs moltes escoles que passen pel zoo doncs coneixen ara què és el tritó del Montseny, què és la trenca, què és l'alcaudon xico, que és un ocell molt amenaçat, que estem fent un treball important amb la Generalitat, i per tant doncs, els nostres visitants cada cop incorporen elements que van més enllà dels clàssics, no? La grandària, l'espectacularitat, no? La força, això és important, això sempre sedueix, però hi ha altres aspectes.
I en quin sentit treballa la Fundació del Zoo?
Bé, la Fundació del Zoo precisament és un instrument clarament de la ciutat i de l'Ajuntament i del Zoo per reforçar un camp que és clau en els propers anys pel moviment zoològic, que és la conservació i la recerca. Aleshores, la forma Fundació neix precisament de la voluntat de mantenir uns esforços i unes intensitats en aquesta relació amb les universitats i amb el món de la recerca diferenciades del que pot suposar el dia a dia de l'explotació d'un equipament que, òbviament, doncs, està sotmès als fluxos de visitants, als ingressos, les despeses. Per tant, la Fundació apareix com un àmbit, diguéssim, de reflexió i de treball que afavoreix la generació de sinergies amb tots aquests col·lectius que et parlava i que no depèn tant, diguéssim, de la capacitat doncs, d'inversió o de la capacitat que puguis tenir en un moment donat de compatibilitat diferents elements. Per tant, nosaltres, des que la Fundació es va posar en marxa, anem tenint un ritme creixent des de la modèstia, perquè les coses s'han d'anar consolidant, d'aportació de recursos per beques, de concessió d'ajuts, de convenis amb diferents col·lectius que permeten doncs, que tinguin més facilitats de les que tenien fins fa poc. Aquest és un element clau. Aleshores, estem també en un esforç, que no és fàcil en aquest context, d'obtenir recursos de tercers, de recursos privats per invertir en recerca, Hem posat en marxa línies de crowdfunding, de fundraising, i no és fàcil, eh? No és fàcil.
Una mica d'enveja, el seu càrrec, director del Saló de Barcelona, perquè no només per estar en contacte permanentment en aquell espai, en aquell hàbitat que a tots ens agrada tant, sinó també per tota aquesta possibilitat de compartir amb altres sos i també amb els professionals que hi treballen, doncs, el dia a dia de tots aquests animals, no?
El cert és que és una feina molt gratificant, primer per l'equip, per la capacitat de relació que tens, pel convenciment de que allò que estem fent, doncs, té sentit, que a més ajuda a fer, i potser seria una mica un món millor. I evidentment em sento privilegiat, però també jo mateix i tot l'equip del Zoo i de BCM i del propi ajuntament són també conscients de la responsabilitat que tenim, perquè en definitiva és una feina important i que l'hem de fer bé. I per tant, doncs, bueno, doncs això ens obliga, doncs, a ser molt exigents, a escoltar molt, a rebre i a entomar les crítiques quan hi són, que són, i que ens ajuden a avançar. I per tant, la veritat és que bé, doncs, sí que són d'aquelles activitats que jo crec que fan feliç. I per tant, doncs, nosaltres el que volem precisament és que aquesta felicitat de l'equip del Zoo, que no està exempta tampoc, t'ho pots imaginar, de dificultats i de problemes i de mals de caps, doncs ajudi que, bé, doncs, contribuïm modestament a que la ciutat i que els seus ciutadans també sentin orgullosos d'una, no? Doncs, nova tasca que la ciutat projecta més enllà de les seves fronteres.
Senyor Trepat, moltes gràcies per venir a esmorzar amb nosaltres,
moltes
per acompanyar-nos, encara que només amb un cafè, però per acompanyar-nos aquesta estona.
Ara picarem alguna cosa.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.